Sortint del Cercle, un programa que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària.
Bon dia, benvinguts a Sortint del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir i difondre experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Avui és una mica diferent, això. Jordi, no estàs aquí com a presentador?
No.
Fas de primera persona.
Exacte, avui estic entrevistat com a primera persona perquè és la meva experiència i perquè no parli només jo tota l'estona, doncs tenim una altra presentadora, col·laboradora habitual.
Vale, i tu saps qui és?
Sí, es diu Sílvia i està parlant ara mateix a tots vosaltres.
Perfecte. Avui parlarem del trastorn bipolar. Avui vindran el Jordi, la gent, com a primera persona. L'Oriol estarà aquí una mica virtualment, com a expert cultural de Sortint del Cercle. La Maria Rosa, la nostra psicòloga del Servei de Rehabilitació Comunitària, evidentment, de Balaguer, i l'Anna Maria, que és un familiar de primera persona. Doncs ara passem al torn de l'entrevista, us sembla? Doncs, com ja és habitual en el nostre programa, l'entrevistador i l'entrevistat comparteixen el mateix diagnòstic. Bon dia, gent.
Hola, buenos días.
Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Doncs, endavant.
Bon dia. Muy bien, qué contenta estoy de estar aquí con Jordi para hablar del trastorno bipolar. Y yo quiero ir directo al punto. Yo quiero escuchar de ti lo que sería el trastorno bipolar, una manera que puedes explicar que todos entendemos.
El trastorn afectiu bipolar és un tipus de dins la categoria dels trastorns afectius, com per exemple la depressió, que és molt més coneguda. La depressió és quan l'estat d'ànim se'n va al fons de tot, estàs que no pots fer res i costa aixecar-te i és molt fotut. El trastorn bipolar té la depressió i després la mania, que és l'extrem oposat, que estàs donant un estat d'ànim superelevat, que estàs eufòric, que tot t'ho passes molt bé, és molt fàcil, no estàs bé, però tu no ho saps, i bàsicament per això es diu trastorn bipolar, perquè se'n va d'un pol a l'altre, de la depressió a la mania.
Em deixeu que digui quina és la definició de trastorn bipolar. Diu, el trastorn bipolar és una malaltia que ens afecta els mecanismes que regulen l'estat d'ànim. La persona que es pateix perd el control sobre l'estat d'ànim i tendeix a descriure oscil·lacions o més o menys brusques, no? Van de l'eufòria patològica a la depressió, sense que estiguin en relació amb el món exterior. El trastorn bipolar és una malaltia crònica, episòdica i recurrent, tractable amb medicació. Ho he dit bé?
Moltes gràcies, Sílvia.
Continuem amb la segona pregunta.
I Jordi, com llegaste a tenir este trastorno, este diagnòstic?
Aquest diagnòstic va ser el segon diagnòstic que vaig tindre, perquè primer, després d'un intent de suïcidi, em van portar a un psiquiatre, em van fer una sèrie de proves i em van diagnosticar trastorn esquizoafectiu, que és dins dels trastorns psicòtics el que està més a prop dels trastorns afectius. I al cap de 6 anys, amb una mica ja més d'experiència, amb un altre, canviant de psiquiatre i de psicòloga i de tot, em van diagnosticar el trastorn bipolar tipus 1, que és el que també està més a prop dels trastorns psicòtics. Per tant, realment em van moure poc, però això va servir per canviar la medicació i canviar també quin tipus d'orientació psicològica necessitava.
¿Y cómo fue la aceptación del trastorno? ¿Cómo lo viviste? Porque imagino que es muy difícil.
En el meu cas, no, perquè jo ja, abans del suïcidi, ja estava malament, ja havia llegit coses d'artistes famosos, de músics, de pintors, de científics que havien tingut problemes de salut mental al segle XIX i altres coses també del segle XX, i ja mig em sonava algo. Després, sobretot, al rebre el segon trastorn, com que ja tenia un diagnòstic i ja m'havia informat molt més, pues, vaig veure el trastorn bipolar, ja sabia bastant el que era, i vaig dir, bueno, vale, ara tinc això, pues, què és el que he de fer? Realment no em va costar.
Mira. ¿Y ha notado cambios en tu día a día después del diagnóstico?
En el moment que me'l van donar, com que ja estava més o menys bé, realment poc. Al llarg, a mig termini, sí. Al principi, no, perquè simplement havia de tindre de compte unes altres coses i ja porta una època que estava més o menys bé, tot i que vam fer un canvi de diagnòstic per afinar. Realment sí que vaig notar que algunes coses anaven millor, sobretot quan feia vida per mi mateix. Era capaç d'organitzar-me, d'estudiar, de treballar, de fer altres coses, tindre cura de mi mateix. Fins i tot vaig començar a entendre una mica més les emocions de les altres persones, perquè jo em semblava molt caòtic, no les entenia, com una persona un dia podia estar content i el següent trista, i una tristesa no li durava setmanes seguides. Pues em va ajudar a entendre que no era que les altres persones tinguessin emocions caòtiques, sinó que les meves duraven massa.
¿Y este entorno? ¿Cómo ha reaccionado tu entorno? ¿Te ha ayudado? ¿Te ha portado suporte?
L'entorn ha estat més complicat. Si estic bé i ho explico amb tranquil·litat, ho accepten com una espècie de cosa i la fiquen en un calaix i se n'obliden. Quan no estic bé, no ho accepten gaire, la veritat. És a dir, he notat que les persones accepten una malaltia mental si ho l'expliques quan ja estàs bé, però quan no estàs bé s'allunyen de tu la majoria de vegades.
Vale. ¿Y tú tienes facilidad para identificar cuando entras en un estado de humor o no?
La veritat és que sí, sobretot a còpia dels anys. Com més anys passen, més fàcil és, perquè has tingut més experiències, pots identificar, no només identificar, sinó abans, més ràpid. Sobretot la depressió, òbviament, perquè et sents malament, però també la mania. Quan estàs excessivament content, a vegades paro i penso, a veure, això és normal o és part de la malaltia? I com que hi ha un dubte, el millor que faig és anar a preguntar a una persona que ja em coneix, diu, escolta, tinc aquest dubte, em sento així, creus que és normal o m'ho he de parlar amb algú altre? I això també m'ajuda, confiar en persones que sàpiguen el que tinc i tindre un punt de vista extern, a vegades és més fiable que la pròpia vida, però sí, observo y llavors pregunto.
Muy bien, ¿y qué haces en esta situación?
Quan em trobo malament, vols dir?
Sí.
Bàsicament demana ajuda. Si estic en depressió... Clar, hi ha coses que faig instintivament, que ja, quan està començant, com ara deixar de parlar amb persones, aïllar-me, començar a menjar, a dormir molt, i quan noto que estic malament, pues, primer he d'anar a buscar ajuda, explicar-ho amb algun professional, perquè m'orienti, i després intentar forçar-me a fer les coses, que això molt sol és molt difícil, doncs intentar trobar algú que m'acompanyi. Quan estic excessivament content, doncs primer és confirmar la sospita, quan estic bastant segur, perquè em poso a fer coses una mica exagerades i les noto, perquè no sempre ens n'adonem, doncs intentar dormir més, sobretot, forçar-me a dormir tota la nit, que és difícil quan estàs volant pels núvols, però forçar-me a dormir tota la nit, menjar correctament, buscar ajuda i buscar gent amb qui parlar. Jo crec que és el que més m'ajuda, perquè si em deixo a mi mateix seria molt fàcil anar-me'n.
Sí. ¿Y tú puedes trabajar y estudiar con este diagnóstico?
Sí, amb la teoria també. He estat estudiat a una carrera universitària, després he treballat, he tingut diverses feines. Ara també estic treballant. I bé, és una cosa que si l'entorn estic controlat, si la malaltia està controlada, puc anar bé. En moment que la cosa està malament, òbviament és molt més difícil, i com qualsevol malaltia. Si tu tanques una cama i la teva feina implica caminar, doncs no podràs fer aquesta feina. Si tens un accident i has de fer convalescència, doncs no podràs treballar. Si estàs amb un càncer o qualsevol altra malaltia, depèn. Pues, a vegades hauràs de fer un temps de baixa, però més enllà d'això, quan estic equilibrat, que ara ja és la major part del temps, pues sí, puc continuar treballant.
Perquè així li treus a l'estigma de que les persones amb trastorn mental pues, no poden treballar.
Sí, és un estigma molt fort que s'ha de combatre, s'ha d'explicar que, de fet, si hi ha una de cada quatre persones, segons l'OMS, que ha patit o patirà o pateix un trastorn de salut mental al llarg de la vida, doncs hi ha moltíssima gent que tenen un trastorn mental o havent passat un episodi de mental, perquè no sempre és present, a vegades en passat pot tornar a treballar, la major part de gent que coneixem treballa. Per tant, hi ha molta gent que treballa i té alguna dificultat en salut mental.
I tant.
¿Y tú has encontrado obstáculos en la vida laboral siendo una persona con trastorno bipolar?
En quin sentit?
No, obstáculos en el trabajo, dificultades, limitaciones.
A nivell de les empreses amb qui he treballat o els companys, sí. Vols dir? No.
No.
La veritat és que alguna vegada sí que m'han a les entrevistes de treball, a l'explicar que tinc una minusvalia entre les dues malalties que tinc, la salut mental i l'altra, de més del 33%, això també fa que l'empresa tingui una bonificació al contractar-me, m'han preguntat, i què tens? Doncs jo sempre ho dic, doncs tinc aquesta malaltia i aquesta altra malaltia. Hi ha gent que em recomana, no ho diguis, perquè llavors no t'agafaran, però jo penso d'una altra manera. Jo ho dic, i si no em volen agafar per tindre aquesta malaltia, vol dir que és una empresa que a la llarga estaria incòmode, doncs prefereixo ja no començar. Mm-hmm. Jo no ho vaig explicant, però no si m'ho pregunten mai ho amago, perquè és una manera de saber si les persones seran civilitzades amb mi o no.
Muy bien. Y por último, si puedes pedir un deseo, ¿cuál sería?
Un desig, doncs, que pugui parlar més amb la gent, no haver de patir tant, que quan em trobo malament la gent fugi de mi, bàsicament. Perquè sé que, clar, és una malaltia que genera moltes dificultats de comprensió, perquè les emocions són la base de tota la comunicació humana, de com ens relacionem els uns als altres, de tot això. I, clar, quan es afecten les emocions, el més fàcil és entendre que aquesta persona és perillosa o això, però no és veritat, és una persona que està passant un mal moment, que potser no n'és conscient i que... però tampoc és contagiós, perquè és una cosa que a vegades hi ha persones que pensen, no és contagiós, jo estic en una situació estranya, com si tingués algo trencat dins meu, i que el més recomanable és portar-me al metge i de tant en tant preguntar què tal, com estàs? I, bueno, pues això és el que m'agradaria.
Muy bien.
A més, la diferència entre ser i tenir, no?
Ah, exacte. O sigui,
no, tu no ets bipolar, o sigui, tens un trastorn de la bipolaritat.
Correcte.
Que és el que s'ha de diferenciar i fer entendre la societat.
Correcte.
Perquè el fan servir com una mica de paraulota.
Sí, i en un sentit totalment equivocat. La gent fa servir bipolar com una cosa que passes d'un extrem a l'altre molt ràpid i és al revés, que una determinada emoció et dure excessivament. Pots estar... És normal que una persona estigui trista els dilluns i feliç els divendres, però a mi el que em passava és que si estava trist els dilluns, estava trist el divendres, estava trist dues setmanes més tard, quatre mesos més tard, i això no és gaire normal que duri tant.
Entenc que no ho entenguin, però podríem preguntar, que seria el més fàcil.
Exacte.
Doncs molt bé, moltes gràcies per la vostra entrevista, m'ha agradat. I ara passarem a una altra cosa.
Muy bien.
Passem a la segona part del programa, la taula rodona. Però benvinguts, això sí, a tots, a l'Anna Maria Rosa, a l'Anna Maria com a... germana d'un
pacient.
Malalt d'un malalt no
d'un pacient,
d'un pacient. La gent, el Jordi, i farem un debat, una taula rodona. Però aprofitant que tinc aquí la nostra psicòloga al servei de rehabilitació comunitari, ens podries fer 5 cèntims per entendre millor poder què és el trastorn bipolar?
Encantada, Sílvia, però tinc molt poc que afegir al que ha explicat el Jordi, ho ha explicat molt bé. Com ella ha dit, és un trastorn que afecta els mecanismes que regulen l'estat d'ànim. I llavors el que passa és que el principal problema és que els pacients, les persones, acudim normalment als professionals quan tenim malestar. En els episodis de mania no hi ha malestar. Vull dir, hi ha una percepció de grandiositat, de capacitat, d'energia, d'exaltació, que és molt agradable, i la persona no acostuma a demanar ajuda ni a detectar que allò no és normal i que hi ha alguna situació que s'està desbordant. S'acostuma a demanar i acudir als professionals a demanar ajuda amb els episodis depressius. Llavors, per això costa tant, que el Jordi ens ho ha explicat, que hi hagi un diagnòstic precoç i un diagnòstic afilat. Amb això vull dir que la majoria dels pacients passen per diferents diagnòstics fins que es detecte que hi ha episodis de mania o hipomania, i llavors, evidentment, ja es fa com una classificació molt més acurada. Moltes vegades aquests pacients passen per diagnòstics de depressions majors o de depressions adaptatives, de situacions, no?, de la vida diària, primària, que realment amb el trastorn bipolar veiem que no hi ha un efecte, no hi ha un efecte conseqüència, sinó que hi ha una base biològica de la malaltia, però realment és molt difícil. Podem parlar a vegades de 5, 6, 7, inclús 10 anys de peregrinatge per diferents professionals sense un diagnòstic acurat. Què vol dir això? Els fàrmacs, clar, van molt lligats a la simptomatologia, però també al diagnòstic que tenim sobre la taula. Llavors, evidentment, costa i hi ha un gran patiment, hi ha malestar, realment pot afectar totes les àrees de la persona, perquè sobretot en la fase depressiva hi ha pues, una davallada molt important de totes les habilitats i tota la funcionalitat, i és complex. Ell ho ha explicat molt bé, crec que la seva experiència ha quedat molt clara, però hem d'entendre que és complicat. I el principal risc que trobem amb el trastorn bipolar, que hem de parar molt compte, és que hi ha, dintre de les fases depressives, hi ha un risc molt alt de suïcidis. És un trastorn que a vegades passa desapercebut, però que realment hem de parar molt compte amb això. És un dels principals efectes que té. I poca cosa més, jo diria, hi ha diferents classificacions, tipus 1, tipus 2, la ciclotímia, que és la més normal que trobem, el trastorn esquizoafectiu, que també ha dit, no?, que té punts molt en comú amb la psicosi, perquè hi ha deliris, al·lucinacions, i a vegades es pot confondre. Vull dir, realment és un trastorn complex, és un trastorn que pensem que hi ha un 4% de la població que el pateix. Jo crec que els últims números són quasi 1 milió de persones a tot el que és Espanya. Vull dir que hi ha persones que estan patint.
És un gran número.
Sí, és un gran número. Però també hem de dir una cosa, no? Hem de dir que té molt bon tractament, que realment els fàrmacs funcionen molt bé. No hem d'oblidar que és un trastorn per medicar de tota la vida. Són trastorns crònics, no són aguts. Però els tractaments farmacològics, els psicoterapèutics i també la psicoeducació, el que ha dit el Jordi, no? Conèixer el que em passa, conèixer què tinc, detectar quan estic en pròdroms, quan estic entrant en una d'aquestes fases per adelantar-me i poder abordar-lo d'una manera fàcil, la demanda d'ajuda és bàsica, el parlar-ho, el preguntar, el fer efecte mirall, perquè jo no me n'adono, però tu em coneixes i em veus. Tots aquests temes que ens ha dit el Jordi d'una manera molt clara són primordials.
Sí, jo crec que ha fet una gran definició del que era el trastorn bipolar.
Jo volia comentar que quan es parla d'un milió de casos en tota Espanya, això no vol dir que tots els casos siguin igual de greus. Aquí s'ajunten tant casos més lleus, que gairebé no es noten, a casos intermitjos i casos bastant greus, que necessiten molta més ajuda professional.
Sí, pot ser qualsevol dels quatre que he dit, les ciclotímies, vull dir, clar, no tothom necessita una hospitalització, evidentment, hi ha diferents índexs de gravetat, depèn, però evidentment molta gent té aquest diagnòstic i això ho hem de saber, ho hem d'entendre. I no confondre amb una cosa que ha dit abans el Jordi, que m'havia oblidat, i és que a nivell popular, a nivell no d'estigma, aquest, no, aquest és llunàtic, aquest té una bipolaritat, aquest està com un llum o com és el dia i la nit. Clar, totes aquestes coses que a vegades a nivell popular es diuen no ajuden gens a que la persona que pateix aquest trastorn se senti còmode i se senti, d'una manera acompanyada i que pugui compartir, no? El fet de que em diran, que em criticaran, diran que sóc un llunàtic, quan realment estic passant un trastorn, una malaltia que causa molt patiment i molt malestar, perquè la persona és molt conscient de que hi ha alguna cosa que no rutlla, que hi ha alguna cosa que no està bé, sobretot més, quan ja té més experiència.
Els cicles primers de la vida no es pot diagnosticar la bipolaritat, o sigui, has d'esperar...
Sí, és una bona pregunta, perquè què passa? Clar, la bipolaritat, com que jo he dit que és una base genètica, biològica, es pot ja observar en una etapa molt primerenca, per exemple, en una adolescència és molt típic que hi hagi sintomatologia, però clar, com diferenciem? L'adolescència, no? El moment de tant tancament, de tanta dificultat per identificar-te, d'un moment tan crític del creixement de la persona amb un trastorn. Clar, són coses que costen. Per això dic que són peregrinatges per professionals durant molts anys fins que realment tu tens un diagnòstic i que tot aquest temps tant els familiars com les persones que ho pateixen evidentment estan com a molt desemparats perquè, clar, això és que, no, és que està adolescent i està estrany. No, pot ser que hi hagi una base allí de malaltia que no se sap.
Hem de tenir paciència. Anna Maria, tu que també has sentit l'entrevista i has sentit l'Anna Maria, la Maria Rosa, què t'ha semblat?
A veure, a mi m'ha semblat bastant bé tot el que han dit, tant el Jordi com ella. M'ha semblat força bé perquè és el que he vist que durant els anys és el que ha passat amb la meva germana, diguéssim, però jo crec que els professionals també haurien d'estudiar per la primera vegada per de què li ve. Això ho haurien d'estudiar els professionals també, perquè és molt fàcil dir aquesta persona li ha passat això, té unes pastilles i dorm, que és el que li ha passat amb ella. I la família d'ella, diguéssim, el que era la família pròpia, no l'entenien, el problema que ella tenia. Aleshores han sigut 30 anys, i són 30 anys, i jo crec que la meva germana quedarà igual, perquè ho té molt profund, i aleshores no ha sigut entesa. Ella no ha sigut entesa pels seus familiars.
És el problema, la majoria.
I jo trobo que els metges haurien d'estudiar bastant això. De on li ve i per quin motiu li ha vingut per primera vegada.
Anem a Maria Rosa, vols dir alguna cosa?
Aviam, jo entenc el que diu l'Anna Maria, perquè hi ha gran patiment, ja ho he dit, a nivell familiar, però hem d'entendre, s'està estudiant i s'ha estudiat molt temps, hi ha un mal funcionament del sistema límbic i hi ha un problema amb la segregació de neurotransmissors. Però, evidentment, clar, és molt complex, saber d'on ve, perquè hi ha molts factors predisponents i a vegades de l'entorn que precipiten certs trastorns. Evidentment, el Jordi ja ho sap, totes les situacions d'estrès, amb tots els trastorns mentals, són factors desencadenants, s'ha de vigilar. Jo crec que l'important, que jo crec que és la demanda que fa l'Anna Maria, és que les famílies tinguin informació, que la gent entengui què passa, que entengui què és aquell trastorn, quins símptomes hi ha i com poder acompanyar i ajudar, quines coses ajuden i quines coses perjudiquen, perquè evidentment els familiars intenten fer-ho bé, intenten estar al costat, intenten acompanyar, però no sempre es pot fer perquè no es té les eines ni, sap, ni es té la informació. No hem d'oblidar que amb tots els trastorns mentals i el bipolar no és diferent, les recaigudes acostumen a ser quasi sempre per abandonament i mala gestió de la medicació. Això és una cosa que les famílies han de tindre molt clares. La medicació s'ha de prendre bé, s'ha de supervisar, s'ha d'acompanyar amb la presa de medicació, perquè és bàsic. Evidentment, hi ha un tractament psicoterapèutic, un acompanyament, el parlar, l'entendre, el que la persona tingui un espai de teràpia, però els fàrmacs són bàsics, perquè estem parlant d'un mal funcionament a nivell cerebral, d'una dificultat del sistema límbic. I clar, evidentment, hi ha aquest malestar que l'Anna Maria ha reflexat molt clarament. Estudiar, s'estudia, s'ha estudiat, se tenen moltes dades actualment, però, evidentment, hi ha molts factors que afecten amb el nostre benestar emocional i a tot el que sigui els trastorns de salut mental. Vull dir, no és una cosa sola, són múltiples factors que incideixen.
Jordi?
Sí, hi ha una cosa que és molt fàcil, però que és molt poc, que no serveix per a res, que és buscar culpables. Per part de la família és buscar què ha fet aquesta persona perquè li passi això i per part de qui ho patim és què m'han fet a mi perquè jo respongui d'aquesta manera. Buscar culpables no ajuda. Però és molt fàcil, però no ajuda. El que hem de fer és entendre què passa i què podem fer a partir d'ara.
Es que es como han dicho, tiene la parte biológica y las otras cosas a más. Y son estas cosas a más quizás que hizo con que tu hermana solo ha tenido en este exacto momento. Porque ella ya tiene biológicamente esta predisposición y a veces es porque no duerme bien las horas correctas, no tiene un estilo de vida sano, no tiene... Y estas cosas pueden hacer con que ella desenvolva un problema de salud mental, ¿sabes?
O pot ser simplement un estrès emocional que desencadena. Per això es parla de desencadenants de la malaltia en lloc de causes.
Una cosa, clar, és que jo crec que podem estar tot el matí així,
sí.
Perquè realment, vull dir, amb els trastorns mentals hi ha molts factors predisponents, molts factors, i saber per què aquella persona, evidentment es parla del trauma, es parla de les bases biològiques, es parla de l'entorn, es parlen de moltes coses, de l'estrès, no? Però no sabrem d'on li ve, no se sap d'on ve, igual que moltes altres malalties. Estem parlant de coses que podem estar donant-li toms i toms i toms i, evidentment, jo no conec el cas de la teva germana.
I, de fet, podríem dir que és el que passa amb la majoria de famílies. És més fàcil buscar què ha passat perquè li surti aquesta malaltia. Això és lo fàcil, és el que comentàvem. Potser busquem un culpable o una causa, però justament, i justament la recomanació cultural que tindrem avui va sobre aquest tema, és entendre que és una malaltia d'origen biològic. encara no s'han trobat els gens, s'està investigant què és el que ho causa. També s'està mirant a veure quina prevalència hi ha en famílies, si hi ha més casos que en famílies que no en tenen, però realment és una cosa que es pot desencadenar o no es pot desencadenar en funció de les circumstàncies de la vida. Si tens una vida plàcida, sense cap sobresalt i supertranquil·la i equilibrada, no se't desenvoluparà. Si tens un sobresalt, si tens una sèrie de desgràcies, se't desencadenarà. Jo crec que és això una mica el que estàvem dient, no?
I amb tots els trastorns, important, que ho has dit molt bé, Jordi, és no buscar el diagnòstic ni les explicacions, sinó aprendre a què fem amb el diagnòstic, en pic el tenim, què podem fer, quins factors ens ajuden, quines coses ens perjudiquen i saber realment cap on hem de tirar, amb l'ajuda dels professionals i de tothom. Però és més bé centrar-nos en això, les energies. Jo crec que no té gaire sentit, vull dir, Anna, perquè tampoc no ens aportarà res, a part de a vegades la tranquil·litat de no sentir-nos malament o culpables, però evidentment el que hem de fer és treballar-ho des d'una altra àrea.
I sobretot treballar-ho perquè està la part del suïcidi, que és, per mi és un molt important, o sigui, no és qualsevol cosa. Voleu parlar una mica del suïcidi?
Bueno, el suïcidi ja s'ha parlat aquí en aquest programa. El suïcidi, evidentment, és un problema que tenim sobre la taula ja fa molts dies i que sabeu que s'han disparat els números, sobretot en població jove, i és la mala gestió del malestar que tenim, vull dir, la dificultat per poder compartir com em sento, per regular-me emocionalment. Evidentment, és un tema que no m'hi esplaiaré perquè podíem parlar durant molta estona, però el que és molt important és el que parlàvem abans, no? Vull dir, el que pugui parlar-ho, el que la família observi, el que detecti, el que la persona sigui capaç de dir és que tinc idees de mort, és que no hi veig futur, és que no tinc cap tipus de llum, que és que no hi ha esperança, és que em sento molt malament, és que no entenc com estic així. El poder compartir-ho és el primordial amb aquestes coses, no? I que la família entengui que quan veu certes conductes d'aïllament, de tancament, de tristor, aquest discurs tan negatiu, la vida no té sentit, jo no sé què faig aquí, vull dir, tots aquests missatges, que sigui capaç d'agafar la persona, d'acompanyar-la, d'anar a parlar amb el professional, clar, és que tot el tot és el mateix, és la prevenció, és l'acompanyar, és el donar suport, és l'entendre els símptomes.
I no culpabilitzar, no dir que és que tu et queixes per tot, és que tu no fa, és que aquest és que sempre et diuen criticant, l'únic que farà és que no parlis, no t'expressis realment com et sents i et precipitarà els problemes encara més greus.
Això, si va molt lligat a lo que també deia l'Anna Maria, que és un tema, clar, ja et dic, és que hi ha molt a parlar aquí. A vegades hi ha aquest malestar amb les famílies, perquè el no saber i el no conèixer, les famílies, amb tota la bona intenció, el que fan és un discurs motivador, entre cometes, per forçar la persona a que normalitzi el seu dia a dia, no? No fas perquè no vols, ets un mandrós, tu tindries que anar aquí, tindries que fer l'altre, contínuament et queixes. Clar, són discursos que es fan des de la intenció d'ajudar, d'activar, però evidentment causen l'efecte contrari. Sí. Que és la desactivació, el sentir-me sol, el sentir-me incomprès, el que ningú no em podrà ajudar, el que no, vull dir, no me'n sortiré. Clar, tot això és molt important i va molt lligat també després al malestar que les famílies se n'adonen més tard de que potser no he fet el que tenia que fer i la vivència és molt dolenta i hi ha aquestes demandes a vegades, no, de que tu me tenies que haver informat, me tenies que haver dit, quan realment és molt complex i, com he dit abans, fer un diagnòstic acurat i fer-lo aviat encara més.
Acompanyar a vegades és millor que poder el discurs. Acompanyar i permetre el silenci dels altres.
Jo diria que és escoltar, escoltar i escoltar. Perquè si jo escolto, tu parlaràs. Si jo escolto, tu em diràs, tu expressaràs, tu ho trobaràs cap a fora. Si jo no escolto i només te dono pautes, tu et tancaràs.
I faràs la closca i allà te ficaràs.
I, Jen, tu que ets més jove i, per tant, el teu entorn potser ha estat més... Com ho has viscut, això? T'han escoltat? T'han acompanyat? O...
Bueno, a principio no, porque, como ha dicho la María Rosa, hasta tu llegar al diagnóstico de trastorno bipolar te pasan por un millón antes. Y ellos no me escuchaban en el sentido de cómo pasé mis días, no, se importaban en cómo estoy ahora, me daba la pastillita para ahora y era eso. Entonces me trataron por un tiempo por depresión mayor, que hoy sabemos que no tiene nada que ver. Y a partir del momento en que sí que pasara a escucharme y empezaron a decir, no, vamos a investigar lo que está pasando, llegamos al diagnóstico, a las pastillas, y hoy me siento acompañada. Tanto en el sentido de esto del hospital, de ayuda, de escucha profesional, como también eso de la familia, de los amigos. Creo que hoy, por más que todavía haya la estigma, ya es menor, ya es más pequeño. La gente ya entiende un poco más que la otra persona tiene un trastorno mental. No son todos, pero mucha gente ya tiene más empatía, ya te escucha y... Y sí, yo tuve suerte, porque lo que escucho de otros pacientes veo que no fue nada fácil.
Doncs fins aquí el nostre de taula de debat. M'ha agradat molt veure-us a tots i fins un altre, no?
Molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies.
Moltes gràcies a tots.
Adéu. Fins aquí la taula rodona. Abans de marxar, passem a la recomanació cultural del nostre company, l'Oriol, que avui està virtualment al mòbil i ens ha enviat la seva recomanació. Bon dia, Oriol, i bon dia també, Jordi, que també estàs aquí. A veure, ell ens ha dit que ens enviava la recomanació d'un documental del... Stephen Fry,
sí.
Del 2006.
Ah, exacte. És un documental molt interessant, que de fet a mi em va ajudar molt quan el vaig descobrir l'any 2015. És un documental de la BBC on ell parla de la seva experiència i entrevista altres persones que també han estat diagnosticats amb aquest trastorn. Entre d'altres hi ha actors famosos com Richard Dreyfuss i també Carrie Fisher, conegut per tothom com la princesa Leia, i altres persones que no són famoses. També trobo que és molt interessant que també ha parlat amb professionals i amb familiars, punt de vista dels pares d'algú, i és un documental que no amaga els problemes, però que tampoc dramatitza, que deixa un regust molt, molt, molt bo. A mi em va agradar molt, el vaig veure en bucle,
en bucle
repetidament, sí. I bé, si el voleu trobar, doncs podeu buscar a YouTube, ja, en versió original subtitulat, no l'he sabut trobar, només en castellà, La vida secreta del maníac depressiu, que és el nom antic de trastorn bipolar, o busqueu directament Stephen Fry, La vida secreta del maníac depressiu.
I és força eloqüent quan el veieu. I després l'Oriol ens ha parlat d'una cançó de Siniestro Total i, sorpresa, la cançó es diu Trastorno Bipolar. I si escolteu la lletra veureu que és molt divertida.
A veure què ens dirà.
Vinga, fins aquí el programa d'avui. Us han parlat el Jordi, la Jen, l'Oriol virtualment, la Maria Rosa, la psicòloga i l'Anna Maria, perdó que no me la deixi, germana de primera persona, i qui us parla, la Sílvia. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens podeu enviar comentaris, dubtes i peticions al nostre compte d'Instagram @sortindelcercle, on també trobareu les nostres recomanacions.